Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Una de les raons que es poden aportar al debat que planteja el problema de la conducta dels joves és que els nois se senten cada vegada menys acompanyats. S'han fet múltiples estudis sociològics en països molt avançats i una de les causes que s'esgrimeixen és que els pares, per raons laborals o d'un altre tipus, tendeixen a dedicar menys temps als seus fills. Els estudis també s'han fet en poblacions de nens i joves i es veuen augmentat també el fracàs escolar, les violències juvenils i xifres notables de malestar, inestabilitat, violència i fracassos educatius que fan augmentar la preocupació social. Els fills requereixen dedicació, consell, suport, seguretat i necessiten saber que tenen la retaguardia assegurada i que en un moment determinat, quan tinguin dubtes o problemes d'algun tipus, hi ha algú volgut i estimat i pròxim que els ajudi. És fonamental, doncs, la funció de la família. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I avui ja s'ha notat una calor força intensa i, atenció, aquesta calor persistirà fins i tot s'incrementarà la calor. Divendres, les màximes potser tocaran, atenció, als 38 graus al nord del Pla de Lleida, una calor que també es notarà a la resta de Catalunya amb menor intensitat. El canvi de temps arribarà a partir de dissabte al vespre. A partir d'aleshores, l'aire càlid marxarà i arribarà aire fred que alimentarà la inestabilitat amb ruixats i tempestes de cara a diumenge. A la vegada, les temperatures també cauran. I moment per sortir a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència. Contactem amb el Servei Català del Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Comencem destacant un accident que hi ha a l'autopista P7 a Santa Oliva. Talla dos carrils en sentit sud, en sentit Tarragona, i deixa dos crosses de cues de Banyeres del Penedès fins a aquest punt. Altres vies amb complicacions, ja més properes a la capital catalana. Atencions, per la C58 com a la C33 entre Montcada i Nus de la Trinitat. També la mateixa C58 hi ha cues de Ripollet en sentit nord. Aturades a l'autovia 2 a Cornellà Llobregat en tots dos sentits de la marxa. Retencions també a la C32 a Sant Boi en direcció Barcelona i cues a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt en sentit Trinitat entre la carretera d'Esplugues i Horta, i a la ronda litoral veiem cues en sentit Trinitat des de la zona franca fins a Barceloneta i també en sentit Llobregat des de Sant Adrià fins a la Barceloneta. A banda d'això, hi ha una incidència a la A2, passat Martorell, que provoca retencions en un tram de 2-3 km en direcció a Lleida. De moment, això està des de Sabadell Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Marta. I d'aquí un moment a la Linterna COPE Catalunya i Andorra parlem de motos. Sabeu que han augmentat els robatoris de motos, sobretot a la ciutat de Barcelona, que és, diuen, la primera ciutat europea amb més motos per habitants. I atenció, a Barcelona roben cada dia 7 motos. Ens ho explica la Yolanda Bernal i després sortirem també al carrer per saber què en pensa la gent o quines mesures prenen perquè no els hi robin la moto.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Escamarlà, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre l'Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
¿Conoces esta canción? ¿Y esta? El sábado 29 de junio, revive los grandes éxitos de Sole Jiménez en el Festival Íntims de Casino Barcelona. Ven a celebrar sus 40 años de carrera musical en un concierto íntimo para solo 250 afortunados. El 29 de junio, disfruta de Sole Jiménez como nunca antes lo has hecho en el Festival Íntims. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Barcelona lidera l'ús de motocicletes. L'últim cens oficial parla de més de 500.000 a la capital catalana entre motos, scooters i ciclomotors. L'altra cara de la moneda és que a mesura que augmenta el parc de motocicletes també puja el nombre de robatoris. L'any passat de mitjana es van robar 7 motocicletes al dia a la ciutat de Barcelona i només es va recuperar el 40%. És un fenomen que va a més i per això els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu per reforçar la seguretat i reduir l'activitat d'aquests lladres. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, un dispositiu que es va posar en marxa no fa ni un mes i ja està donant els seus fruits perquè en aquest breu període s'han pogut recuperar 16 motos. I qui hi ha darrere d'aquests robatoris? És veritat que hi ha lladres oportunistes que aprofiten qualsevol descuit, però els Mossos d'Esquadra volen perseguir sobretot a les bandes organitzades, com ens ha explicat el sotinspector Jordi Armenteres.
Que van amb furgonetes en hores intempestives de la nit, hores nocturnes, i llavors carreguen, busquen algun lloc així concorregut de motos i carreguen 2, 3, 4 motos i se les enduen en furgoneta. Llavors, a continuació, les deixen en pàrquings ubicats una miqueta allunyats del que és el centre de Barcelona i allà les deixen refredar, nosaltres diem el narcopolícia refredar, perquè les deixen un parell de dies per si algú les recupera.
Esperen un parell de dies perquè hi ha moltes motos que porten GPS i els propietaris doncs, les poden localitzar. Si no és el cas, comencen a desmuntar les peces i moltes se'n van cap al nord d'Àfrica o l'Europa de l'Est. Una part es queda aquí, a casa nostra, en tallers que actuen de forma més o menys il·legal. Quines són les motos més robades? Doncs no precisament les més grans.
Doncs són les motos més venudes, les de 125. No ens agrada tampoc... Bueno, la moto més venuda actualment és la Honda SH125 i aquesta és la que més sostreuen. Per què? Perquè és la més comuna, la que més es veu i la que més sortida té. Clar. Després en el desballestament. Són motos grans, de gran cilindrada. Aquestes és més complicat de robar-les, però bueno, també donen casos, eh?
Evidentment, no podem evitar el 100% que ens robin la moto, però sí podem prendre algunes precaucions per reduir els riscos. El sotinspector Armenteres ens dona algunes pistes.
Que s'aparqui en un lloc il·luminat, si dorm al carrer. Després, hi ha mesures físiques de seguretat, com poden ser els candaus tipus pitons. ¿Vale? Hi ha alguns més grans, altres més petits, que fan que la roda no pugui moure's i, bueno, posa més dificultats. I ara està molt de moda el GPS. Que passa que això ha d'anar a la bateria, ha d'anar a un taller que ho posin, després ha de pagar com una quota anual per gaudir d'aquest servei.
Els lladres actuen arreu de Catalunya, però especialment a zones com Sarrià, Francesc Macià, on hi ha moltes oficines, i també al voltant de l'estació de Sants, on molta gent deixa la moto i se'n va a treballar.
Com dèiem, Yolanda, aquest dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra els robatoris de motos posa el punt de mira a les bandes organitzades, però també als tallers il·legals, on van a parar moltes d'aquestes peces.
Sí, però la majoria de tallers hem de dir que actuen correctament. L'Andrés Santalices té un taller de motos al carrer Mallorca de Barcelona, també és motard, surt amb 5 amics i ens ha confirmat que a 4 els hi han robat la moto. La probabilitat és molt alta, fins i tot circula un vídeo real per internet on es demostra que en 8 segons te la poden robar.
És un vídeo de 15 segons en els que se ve una càmera de seguretat en la calle com una furgoneta llega, carga la moto i se va. En la operació no durarà més de 8 segons. En la realitat, per desgràcia, és això. O sea, cargar una moto entre 3 persones tardes nada.
L'Andrés ens ha fet per experiència dues recomanacions: instal·lar un localitzador i evitar caure en la rutina d'aparcament.
Al final, si cada dia llegues a comer a les 2 a casa, aparcas la moto en la puerta de casa y no sales hasta las 3:30, pues bueno, quien identifica la moto sabe que de 2 a 3:30 esa moto está ahí y tal. Si solo le has puesto el bloqueo de dirección, pues tienes muchos más números. Si le pones una pinza antirrobo en el disco, tienes algo más de seguridad.
I un altre consell preventiu en aquest cas: si comprem una moto, costi el que costi, fer l'assegurança de robatori.
Gràcies, Yolanda. I ara sortim al carrer per parlar amb la companya Elena Hernández per saber quines precaucions prenen els que tenen motos al carrer per evitar robatoris. Elena, endavant, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Ens trobem aquí a Rambla Catalunya, un dels carrers on podem trobar aparcaments de motos cada 10 metres. Hem pogut parlar amb alguns conductors d'aquests vehicles que ens han explicat sobre la seva experiència davant d'aquesta problemàtica. Aquests són alguns dels testimonis que ens han explicat si han patit el robatori del seu vehicle.
Alguna vez le han robado la moto?
Sí.
¿Has encontrado alguna vez con que te hayan robado la moto?
Sí.
Passejant pel carrer Diputació ens hem trobat amb la Luz, una dona a la que fa gairebé un any li van robar la moto en aquest mateix carrer.
Pues he tenido un problema de robo justamente este septiembre pasado. A principios de septiembre la dejé aquí en Diputación con Balmes y bueno, la dejé por la mañana, hago mi jornada laboral aquí cerca y entonces al volver vi que la moto no estaba.
Tant la Luz com altres conductors ens han explicat la seva experiència i han compartit amb nosaltres quin va ser el procediment a seguir un cop el problema ja els hi afectava en primera persona.
Instantàniamente llamé para informarme qué debía hacer. Me dijeron que tenía que ir a los Mossos y abrir una denuncia. Y abrí la denuncia. Era una SH-125 y me dijeron que era de las motos más robadas, que no esperara a encontrarla. Esperé un tiempo prudencial y al final pues me tuve que acabar comprando otra moto.
¿Algún cop li han robat?
Sí.
¿Y qué ha fet en aquests casos?
Anar a la policia i denunciar-ho.
Tots els conductors han arribat a la mateixa solució que la Luz per evitar, d'aquesta manera, robar-se un altre cop sense el seu medi de transport.
La verdad es que sí, compré una llave de estas de moto que se ponen en la rueda con un pitido especial por si hay algún tipo de movimiento en la moto.
A més, els conductors reclamen més seguretat als carrers per evitar, d'aquesta manera, haver d'anar a denunciar el robatori de les seves motocicletes.
Doncs això és el que ha dit la gent al carrer a la companya Elena Hernández. Gràcies, Elena. I nosaltres continuem aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I no marxeu molt lluny perquè ara parlarem d'una cosa també molt seriosa. Parlarem d'aquesta alerta que hi ha perquè malauradament està pujant la pobresa alimentària i estan baixant els donatius per fer-hi front. Podríem dir que la pobresa s'està cronificant a Espanya. En parlem d'aquí un moment amb el director del Banc d'Aliments.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos.
Malauradament, avui hem de dir que la pobresa a Espanya es cronifica. Segons els estudis de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, a Espanya un 48,5% de la població arriba amb dificultat a final de mes i al voltant de 9,7 milions de persones viuen en la pobresa amb ingressos inferiors a 916 euros mensuals. És obvi que Espanya està cronificant aquesta pobresa i avui vull parlar de tot plegat amb el senyor Lluís Fatjó, que és el president del Banc d'Aliments de Barcelona. Senyor Fatjó, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
A l'escoltar aquestes dades, què li ve al cap a vostè, senyor Fatjó?
Bé, són dades que són molt extremes i que van confirmant cada dia més que un sector de la població, doncs, l'economia doncs, pot créixer i pot anar bé, doncs està deixant fora d'aquest circuit, d'aquest benestar, a un conjunt de nombroses persones, no? I en aquest sentit, doncs, la desigualtat doncs, fa que el nombre de persones que estan en aquesta situació tenen una gran dificultat per sortir-ne, no? Perquè aquí en el nostre país falla molt doncs, tot el que és l'ascensor social, és a dir, mecanismes que ens permetin recuperar les persones, treure-les de la situació de crisi de vulnerabilitat en què es troben i encertar-les a la societat, que és el que pretenem tots plegats. No?
Perquè
I això no està passant, clarament no està passant.
I la pregunta és, qui ajuda els que ajuden? Perquè, clar, vostès fan tot el que poden, hi ha molta gent que també deixa la seva aportació, tant econòmica o bé amb aliments, però, clar, estan baixant aquests donatius per poder fer-hi front a tota aquesta gent que necessiten els beneficiaris, no?, d'aquestes ajudes.
Sí, una organització com nosaltres, és una organització que simplement ens dediquem a aconseguir aliments i entregar-los a les persones que li fan falta, no tenim cap més fons d'ingressos que el suport que ens dona la societat civil i les institucions públiques, no? Aleshores, nosaltres tenim un suport important i n'estem molt satisfets, però també ens passa que amb el nombre tan important de gent que té necessitat d'alimentació, amb la situació de crisi que hi ha, que fa que les persones doncs, estiguin en una situació cada vegada més vulnerable, més difícil, i que els aliments doncs, cada vegada són més cars, doncs nosaltres també, doncs, per un costat, ens desequilibra el pressupost que tenim, i per altra banda, com deies bé, doncs han disminuït nosaltres, però una mica totes les organitzacions ens està passant el mateix, des de la crisi de Covid i des de l'Ucraïna, que hi van haver moviments molt importants de solidaritat, doncs estem acusant una disminució. I doncs hi ha una disminució dels ingressos, un increment de preus i una necessitat cada vegada més gran, doncs això fa que estiguem molt tensionats.
No? El perfil de la persona que demana aquesta ajuda, senyor Fatjó, ha anat canviant al llarg dels anys, no? Parlava vostè del tema de la pandèmia, òbviament molta gent es va quedar sense feina, però ha anat canviant, no?, aquesta figura, no? Posàvem un perfil...
Sí, ha anat canviant en el sentit que s'ha incorporat nous sectors, que abans no hi eren. És a dir, ara trobem unes persones que treballen, joves normalment, és el perfil més comú, però que tenen contractes precaris i temporals que fa que doncs, no tinguin un ingrés suficient com per mantenir-se ells sols o amb els dies que viuen, no? Aquest és un nou tipus, però després també ha florat moltíssim doncs, i s'ha agudinzat molt tot el que són... sobretot les famílies monoparentals, i que doncs, cada vegada més veiem que estan en una situació de gran vulnerabilitat, sobretot en tot de l'habitatge. És a dir, són persones que normalment lloguen habitacions i que això els dona una situació de gran precarietat o amb la seva... amb els seus contractes i amb la seva regularitat a la disposició d'un immoble. No? I aleshores trobem uns fenòmens de nova pobresa que anem veient, que anem contemplant i que realment doncs, és una llàstima perquè persones que tenen capacitat per tornar a sortir d'aquesta espiral de pobresa que quan et trobes és molt difícil de sortir-ne, doncs els esforços que es fan, que en definitiva és la tasca que fan les xarxes d'entitats que nosaltres donem suport, doncs està molt difícil. Tot i que es aconsegueix, i evidentment hi ha molts èxits, però malauradament les entrades són molt més fortes que les sortides.
Efectivament. Està clar que vostès sempre fan campanyes solidàries, ara hi ha la de Cap Llar Sense Aliments, però recordem que 365 dies a l'any la gent sopem, dinem, esmorzem, fem 3 àpats al dia, això els que poden fer-ho. Sempre és un bon moment, a banda de quan fan vostès campanya, fer aquestes aportacions. Ho podem fer a través de la plana web? Com ho podem fer, senyor Fatjó?
Bé, en aquests moments, doncs, en una situació com la que tenim, doncs hem de, la Fundació de la Caixa, doncs, la mateixa CaixaBank, doncs, està donant suport amb una campanya que, evidentment, té una força mediàtica molt forta i en la que, doncs, ens permet donar una mica d'altaveu amb tota aquesta necessitat que tenim. Llavors, les aportacions es poden fer, doncs, directament, doncs, a la web, als caixers automàtics de la Caixa, al propi Bizum, directament en el portal web dels propis bancs, no? Per tant, diguem-ne, tot el que es pugui ajudar i aportar, diguem-ne, en aquest sentit, doncs nosaltres ho agrairem moltíssim.
I ho fan molt bé, aquesta tasca que fan. Sé que deu ser difícil, deu haver casos que li arriben a una l'ànima, no? Sé, ho faig jo, és el dia a dia, és segle XXI, però està passant això, la pobresa s'està cronificant i alguna cosa ha de canviar perquè això no continuï passant. L'agraeixo molt, com sempre, que hagi estat amb nosaltres, el president del Banc d'Aliments de Barcelona, i enhorabona a tota la gent que hi ha darrere de tots els bancs d'aliments, inclosos també els voluntaris, aquesta part important dels voluntaris, i tota la gent que posa el seu granet de sorra perquè aquesta gent pugui tenir almenys 2 àpats al dia. Senyor Fatjó, gràcies i molt bona tarda. Enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Pues sí, un tema super, super duro. Hablar de esa falta de alimentos. Ahora cambiamos el registro a las 7:22 de la tarde para hablar de un buen consejo de los amigos de Línea Directa. La vajilla que te regaló tu abuela o la alfombra que compraste en Turquía, seguro que para ti tiene un valor incalculable, pero en cambio, contratar el seguro ante la ocupación ilegal de Línea Directa, tengas o no seguro de hogar, se calcula muy rápido, 24 euros al año, incluso si lo tienes vinculado a la hipoteca. Con este seguro tendrás compensación económica, alojamiento alternativo, asesoramiento jurídico para el desalojo y responsabilidad civil, entre otros. Vete directo a lineadirecta.com porque este es el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aceitic. Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Les generoses pluges d'aquesta primavera i l'augment de les temperatures d'aquests darrers setmanes comportaran, sens dubte, una temporada d'estiu protagonitzada per les plagues d'insectes, especialment el mosquit tigre i el mosquit comú. En el cas d'aquest insecte, els professionals remarquen que es tracta de mosquits que, en la majoria dels casos, són espècies transmissores de virus i malalties i que, per això, recomanen prendre mesures preventives. S'espera especialment l'activitat del mosquit tigre, però no ens hem d'oblidar d'aquest mosquit comú. Cal tenir en compte que només piquen les femelles, que no hi ha remeis miraculosos per evitar les picades i que l'aigua estancada és un hàbitat ideal perquè els mosquits s'expandeixin. Mar Puerto.
Sí, de fet, a Barcelona tenim més de 80 zones de risc detectades on es preveu efectuar modificacions d'aquest 2024. Durant l'any passat es van intervenir 200 focus de cria i per això s'ha iniciat la campanya A casa teva fem prevenció del mosquit tigre, fent visites a partir d'una inspecció informada i ensenyant a la gent a identificar els possibles focus de cria i les mesures que cal aplicar per eliminar-los. Ens ho ha explicat el Tomàs Montalvo, biòleg i tècnic del Servei de Control de Plagues de l'Agència de Salut Pública.
Aquest projecte està adreçat a informar, a donar informació a la gent. El primer que es fa és fer una enquesta de coneixements, no? I el segon que es fa és oferir una visita per ajudar a identificar aquests focus de cria i que la gent per si mateixa pugui gestionar-los correctament. Fer aquesta inspecció en el teu espai una vegada a la setmana, com a mínim, que així podrien trencar el cicle de reproducció. I tots aquests elements que puguin acumular aigua, els hem de buidar, retirar o protegir. I en aquests tres típics consells i senzills podem estalviar-nos molts problemes a la nostra propietat i segurament tindrem un millor benestar en aquests espais exteriors.
Tot amb l'objectiu de reduir l'activitat dels mosquits i, com a conseqüència, contribuir a la reducció del malestar i les malalties associades a les picades, tenint en compte, sobretot, el fet que el 70% de l'activitat dels mosquits tigre es produeix a la propietat privada.
A nivell del mosquit tigre ens ha portat dos problemàtiques, no? Una relacionada amb el seu caràcter picador, diürn, agressiu, no? Que provoca problemes de convivència en els espais exteriors, no? Per les picades que dó a terme. I l'altra és perquè és un vector competent per a algunes malalties, com el Zika, el dengue o el chikungunya. Hem d'estar tranquils des d'aquest punt de vista i no alarmar-nos, perquè els sistemes de salut pública ja tenen protocols específics per atendre aquests casos que poden arribar i podrien provocar, doncs, casos locals d'aquestes malalties, no? O brots, no? Llavors es fa una vigilància específica d'aquest tipus de casos quan arriben a les nostres latituds per reduir les possibilitats de transmissió, fent intervencions entomològiques i fent un seguiment epidemiològic d'aquest tipus de casos. És a dir, poden transmetre malalties, però hem posat mesures per reduir les possibilitats de transmissió.
No obstant això, el mosquit comú continua també encara tenint un fort protagonisme, ara bé, sense grans diferències entre un i l'altre. Prevenció i un posterior control serien claus per evitar-los. El Carles Aranda és responsable del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat i diu que, tot i que el mosquit tigre està en nivells similars al dels anys passats, la presència del mosquit comú ha augmentat.
Alguns, com el mosquit tigre, de moment, al Baix Llobregat, els tenim en nivells similars en anys anteriors, però, per exemple, el mosquit comú, doncs en tenim més. I algunes espècies de mosquits que surten de zones inundables, de zones naturals, on habitualment la gent va a veure aus d'aiguamolls, per exemple, aiguamolls del delta del Llobregat, doncs aquestes espècies en tenim més.
A més, són transmissors de malalties com, per exemple, la del Nil Occidental.
El mosquit tigre és transmissor, pot transmetre malalties com el dengue, chikungunya, per exemple, però per això cal que vingui gent que ha estat viatjant, que estigui infectada, que s'hagi infectat fora, on hi hagi casos d'aquests, com per exemple pot ser el Brasil, a l'Argentina. Però en el cas del mosquit comú, tenim aquí una malaltia que es diu virus del Nil, està causada pel virus del Nil Occidental, és comuna a Europa i també passa a la península Ibèrica, passa a Espanya i també la tenim a Catalunya. I a Andalusia, per exemple, des del 2010 hi ha molts casos en humans i també és un virus que afecta a cavalls i aus. I aquí a Catalunya hem tingut en humans i casos en cavalls i en aus. S'ha detectat a zones de Tarragona, de Lleida i del Baix Llobregat.
Una curiositat, però, Montse, és que només les femelles ens piquen, i aquest és el motiu.
S'han adaptat a aconseguir la nostra sang o la sang d'animals a les que piquin, i amb aquesta sang, amb aquest aport extra d'energia, poden madurar els ous. Cada cop que aconsegueixen una ingesta de sang, cada cop que ens piquen i s'inflen de sang, digereixen aquesta sang i fan una posta. Només les femelles ponen ous. Per tant, només les femelles ens piquen.
Així doncs, i parlant de picades, Aran d'assegura que el que hem de fer és aplicar-nos un repel·lent líquid a la zona de la pell que està exposada.
Gràcies, Mar. I ara sortim al carrer per parlar amb el company Sergi Tor, que ara mateix crec que es troba en un bon lloc, concretament al barri de Pardinyes, a Lleida. Endavant, Sergi, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Mira, així, som al barri de Pardinyes. Estic veient hores d'ara el riu Segre, pràcticament. Està aquí a 5 metres. Soc com una terrassa, això sí. Fa molta calor, tot i que ara s'aixeca una mica l'aire. Aquí al barri de Pardinyes de la ciutat de Lleida. I dic el riu Segre perquè sempre és un barri amb el qual hi ha hagut molts mosquits. I aquí doncs, estem davant de la Núria, una veïna de Pardinyes, que ens ha invitat a la seva taula. Núria, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, si jo dic que a Pardinyes hi ha molts mosquits, és cert o no cert?
Molts, mira, i aquí ho pots veure, és que estem plegats.
Sí.
Plegats, a mi m'han picat ja, eh? Ja ho vaig picada, sí.
Val, el problema, clar, estem al costat del riu Segre.
Sí, però bueno, això és cada any, eh? Però encara que estiguem aquí a vora del riu, és que està tot a Pardinyes, eh? Vaiguis per on vaiguis, està ple de mosquits.
Sempre es parla de que es fumigui a la primavera.
Jo no he vist fumigar.
No?
No sé com ho fan, si fumiguen o no fumiguen. Si ho fumiguen i fumiguen per la nit, jo no ho he vist.
Perquè el problema és que queden les larves, no? A les llenes del riu.
Sí. Però és igual, aquí és cada any el mateix. Cada any. Tenim el mateix problema cada any. I aquí no n'hi ha cap solució. Bueno, o no la volen ficar.
Sí, la solució seria fumigar, no?
Exactament. Però
això seria diners...
Suposem, però això té que estar pressupostat, se suposa, no?, que està pressupostat a l'Ajuntament perquè puguin fer aquestes coses.
Perdoni, Núria, vostè fa molts anys que viu aquí a Pardinyes?
Sí, val. 38 anys.
I sempre ha tingut el mateix problema o
no,
va creixent?
No, va creixent. Abans no n'hi havia tants. I mira que porto 38 anys aquí... Sí, abans passaven més sovint, ara no. Jo és que no es veuen. Vamos.
Sí, i a més la picada és més irritant, no?
Sí. Jo abans me picava un mosquit i bueno, era una picadeta normal, però és que ara me fa hasta al·lèrgia.
I quan van a casa han de tancar les finestres, suposo.
Bueno, jo ja directament fico els dels mosquits elèctrics perquè no hi fumigar. Jo a casa amb l'esprai. Si no, t'entren tots.
I durant l'estiu, és tota l'època dolenta o ara el mes de juny és pitjor?
Bueno,
o...
no, vam començar el mes de març, abril.
Març d'abril ja en van tenir.
Sí. Nosaltres ja portem 2 mesos amb lo dels mosquits a casa.
Déu-n'hi-do, no?, viure d'aquesta manera.
Pues bueno, almenys podem dormir a la nit. Si no, no es piquen, eh? Mm. Perquè si no, no pots obrir finestres, encara que tinguis mosquiteres, t'entren igual, perquè no sé per on t'entren, però d'entre sí. I et piquen igual. Així que...
Sí, ara estem aquí en una terrassa, com dèiem, sí. Al costat del camp de futbol, del tiramarc. La imatge és preciosa.
No, sí. La imatge és molt bonica. El que passa que és això, que i molta gent s'està queixant de lo mateix, de que no poden sortir ni amb els gossos, perquè per la vora del riu és acribillat. Els acribillen.
Vostè té, bueno, la seva família molta despesa, suposo, el repel·lent.
No, però ho haig de fer. No, ho hem de fer.
No ho ha comptat, però...
No. Però, home, tinc que comprar.
Val. I ja per acabar, el que sí que demana és a l'Ajuntament de Lleida, en aquest cas, que,
home,
o a la Generalitat, que
sí.
Es posin d'acord i que fumiguin
i
més.
I que fumiguin més, sí. Sí. Perquè no és el problema només d'aquí de Pardinyes, eh? És que baixes pel riu i la gent que passa... I, bueno, l'altra banda del riu és el mateix.
Sí, ara és impossible passejar
pel riu. Per això. Una cosa que tenim, sí. Que tenim bé, no podem fer res.
I mira, Núria, aquí al costat tens el Braulio. Aviam, que li anem a dir a veure com es troba.
Vinga.
Perquè el Braulio és...
Sí, Braulio va arribar ahir.
Doncs a veure, Braulio, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde has venido?
Yo vengo desde La Mancha.
¿Desde La Mancha?
Sí.
Ah, ¿de dónde?
De la villa de Don Fadrique.
¿Y has llegado aquí a Lleida por motivos...
Laborales. Sí.
¿Y te han picado ya los mosquitos?
Me han picado ya, sí.
¿Ya te han picado?
Me han picado en el brazo, en el cuello, en la rodilla...
Vaya.
Sí.
¿El primer día que llevas aquí?
El primer día y el segundo más aún. Sí.
¿Y estás alucinando?
Pues a ver, no es normal, desde luego.
¿Y ya repelente? ¿Ya llevas...?
Llevo citronela, pero vamos, que no hace ningún efecto.
¿No?
No, con estos mosquitos es imposible. Vamos, llevo los pantalones largos y me han picado hasta con la ropa puesta.
O sea, que son muy agresivos.
¿No? Son bastante interesantes estos mosquitos.
¿Y llevas dos días aquí?
Dos días, este es mi segundo día, sí.
Vale, vaya. ¿Y para el futuro qué vas a hacer? Es decir,
pues
que,
no tengo ni idea, pues echar insecticida por la casa por lo menos.
Vale. Nuria pide fumigar.
Habría que hacer alguna cosa así, por parte del ayuntamiento o algo, porque
Es interesante el tema este de los mosquitos.
Muy bien. Gracias, Braulio.
Nada.
Gracias. Pues mira, este que aquí me acaben de picar. Me acabe de picar un mosquito aquí a la orella. Això sí que és, Montse, venir a fer el reportatge. M'acaben de picar. És que hi ha milers. Ja són milers de mosquits horrorosos, diu la Núria. I bé, aquests són els testimonis de la Núria i del Braulio, aquí doncs al barri de Pardinyes, a la ciutat de Lleida, on també m'afegeixo a la seva demanda que tant l'Ajuntament de Lleida com també el Govern de la Generalitat, doncs, la fumigació és veritablement obligatòria perquè, com dèiem, hi ha milers i milers de mosquits. Doncs mira, amb la picata de mosquit que m'emporto, això és tot des del barri de Pardinyes. Montse, bona tarda.
Gràcies, Sergi Tor, i vigila amb la picada.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es. La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
¿No puedo ponerme?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión.
Atenció, perquè els terres de cautxo dels parcs infantils estan sota sospita perquè podrien alliberar tòxics. No ho dic jo, això diu un estudi del CSIC, que alerta que és un material que conté molts contaminants químics i estan investigant què passa quan es degraden amb l'ús. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres a la directora Etel i doctora Etel El Harrat, que és la directora de l'Instituto de Diagnóstico Ambiental i Estudios del Agua del CSIC. Etel, què tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tenemos que estar preocupados, sobre todo los padres que acuden a esos parques infantiles con sus hijos después de este titular?
No, tampoco, nosotros tampoco no queremos alarmar, simplemente son investigaciones que hacemos para intentar mejorar aspectos que puedan ser potenciales problemas en el futuro, pero a día de hoy las evidencias científicas que hay no indican que hay un riesgo por ir a jugar a los parques.
En la mayoría de parques ha proliferado mucho este material, ¿no? En toda Cataluña, estas superficies plastificadas.
Sí, por lo que nosotros sabemos desde hace ya varios años que son estas que se sustituyeron los parques de arena, los clásicos, por este tipo de materiales, porque ofrecían ciertas ventajas, ¿no? En primer lugar, pues tenías que te evitabas el tener que regar céspedes o mantener luego los parques de arena, evitabas también riesgos de accidentes de niños. Por ejemplo, pues por golpes que pudieran darse, que con esos materiales pues las caídas son menos graves y menos accidentadas. Facilitabas también la movilidad para aquellos niños que tienen que ir en silla de ruedas o los carritos. O sea, presentan ciertas ventajas y por eso ha ido proliferando su uso en este tipo de parques.
Uh-huh. Una parte de estos, de estas superficies, ¿se hace con neumáticos reciclados?
Sí, a ver, en principio lo que se hace es que se pone la capa inferior del suelo del parque, está hecha con material de neumáticos reciclados, pero encima se le añade unos cauchos sintéticos que están conglomerados con una resina y que son los que nosotros vemos con diferentes colores. Digamos, la capa de neumático no queda directamente al contacto superficial, sino que queda en la parte de abajo, y de manera que amortigua también los posibles golpes.
Uh-huh. Bueno, más de uno tenemos alguna señal, no sé tú, Etel, de cuando éramos pequeñas y jugábamos en el parque, ¿no? Que nos quedaban todas las señales de la arena, ¿no? La tierra, que se nos clavaban.
Exacto.
Las rodillas.
Uh-huh. Sí, luego también hay el tema de puede haber ya no solo por los golpes y el daño que te puede hacer, sino también por temas de microorganismo. Luego también nos comentan que es más fácil mantener estos parques que no la arena, claro, cuando estás jugando, pues por ejemplo, lo típico, ¿no? Justo la caída del tobogán, pues la arena se va vaciando y se queda allí como un agujero que entonces puede causar más uh-huh. daños a los niños a medida que se va usando, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, pues estas superficies son siempre iguales, aunque te tires 10 veces el niño, pues eso no modifica, ¿no? La estructura.
Claro, claro.
Pero por contra, puede que haya hay ventajas y hay inconvenientes también.
Uh-huh. Estos días escuchaba yo, Etel, que si reciclas basura, obtienes basura.
Bueno, esto es un poco, ya no solo con el tema aquí de los neumáticos que reciclamos, sino en todo lo que reciclamos y en todo lo que con esto no quiero decir que no haya que reciclar.
Cierto.
Evidentemente estamos en una sociedad en la que con la cantidad de residuos que generamos debemos ser capaces de reciclar al máximo, pero también debemos asegurarnos que el reciclaje que hagamos sea un reciclaje limpio. O sea, todos los compuestos químicos que nosotros no vemos, pero que están presentes en los materiales que generan un residuo, cuando tú luego los reciclas, esos compuestos químicos siguen estando allí presentes.
Claro, claro, claro.
Entonces hay que ser cauteloso con qué aplicaciones le das a ese material que estás reciclando.
Uh-huh. Con estas superficies, tengo la sensación de que el efecto isla de calor existe, ¿no? Aumenta, porque puede llegar a alcanzar hasta 70 grados, ¿no?
Sí, bueno, este es otro de los problemas. Digamos, esta parte no es la parte que nosotros estudiamos, pero sí que hay estudios que indican que es también es una posible desventaja de este tipo de materiales.
Uh-huh. El problema radica entonces, Etel, que cuando este suelo que donde juegan los niños y demás empieza a degradarse con la luz solar, empieza a hacerse en pequeñas partículas, ¿no?, que son fácilmente asimilables para los niños que están jugando en el parque y pueden ingerirlas, ¿no? Y es ahí cuando empieza, a lo mejor, ese tóxico que se vincula al disruptor endocrino, ¿no?, que coge esa sustancia química.
Sí, a ver, nosotros el primer estudio que tenemos ya hecho y publicado, de hecho se publicó hace más de un año, no es actual. O sea, el estudio que ya tenemos realizado, nosotros hemos analizado diferentes materiales que se utilizan para la fabricación de estos suelos y allí hemos detectado la presencia de ciertos compuestos de estos que podrían llegar a ser tóxicos. Cuando hablamos de ser tóxicos, hay que ser consciente que una cosa puede ser tóxica dependiendo de la cantidad a la que se es expuesto. Uh-huh. Entonces, bueno, todo es relativo, ¿eh? Con esto no quiero decir que el suelo sea tóxico, pero sí que tiene presencia de estos compuestos. Nosotros, una vez que vimos la presencia de estos compuestos, lo que estamos ahora trabajando, las líneas de investigación en las que estamos trabajando a día de hoy, es en evaluar si esos compuestos se liberan de los materiales y pueden llegar a ser pues inhalados, ingeridos, uh-huh, o por contacto dérmico, pueden llegar a los niños. Y eso es lo que a día de hoy todavía no sabemos y estamos evaluando. Evidentemente, por el desgaste de los materiales que están expuestos al sol, por la lluvia, etcétera, estos materiales pueden ir desintegrándose en pequeñas partículas que luego puede ser más fácil que el niño, llevándose las manos a la boca, pues los pueda llegar a ingerir, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros lo que estamos es evaluando qué pasa cuando esos materiales se van deteriorando y si eso puede, si los tóxicos son liberados y pueden llegar al niño o no.
Uh-huh. Pues me parece súper interesante este estudio. Te agradezco muchísimo, Etel El-Harrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, que hayas estado con nosotros para hablar de este titular, que en un principio es sorprendente, ¿no? Que decíamos que el suelo de caucho de los parques infantiles bajo sospecha porque podrían liberar tóxicos, y está muy bien que hayas explicado un poquito más en qué consiste ese estudio, y todavía queda mucho por estudiar. Etel, muchísimas gracias y enhorabuena por el estudio.
Si me dejas solo puntualizar un último detalle.
Por supuesto.
Mencionar que estos mismos compuestos que hemos encontrado en estos suelos, también estamos expuestos a ellos por otras vías, o sea, también están presentes en los alimentos que comemos, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos en nuestras casas, en nuestros coches, etcétera. Nosotros lo que siempre comentamos es que estas pequeñas dosis a las que estamos expuestas por sí solas no son un riesgo, pero la suma de todas ellas, claro, puede llegar a conllevar a un riesgo. O sea, un niño porque vaya a un parque no va a sufrir un riesgo, pero si el niño, además de lo que come, de lo que bebe, de lo que respira y de lo que tiene en el parque, pues la suma de todo podría llegar a producir estos problemas.
Pues te agradezco esa puntualización, Etel. Muchísimas gracias y enhorabuena por el estudio. Gracias.
Gracias a vosotros.
I d'aquí a res, en uns minuts, la companya Yolanda Bernal es portarà l'última hora del dia i també pararem de l'última hora esportiva amb els companys d'Esports Cope, avui amb el José Luis Gil.
La linterna.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope, Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
De dilluns a divendres.
Confidencia.
Momentos.
Luis Rodríguez.
la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
De la tarda, 50 minuts, això és la linterna COPE Catalunya i Andorra. No és una novetat, arriba l'estiu i tornen les retallades al sistema de salut, als centres d'atenció primària, però també als hospitals. La Vall d'Hebron, un dels centres de referència, tancarà prop de 300 llits entre juliol i setembre i també reduiran l'activitat l'Arnau de Vilanova de Lleida i el Trueta de Girona. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, uns ajustos que fins i tot seran més importants que en estius anteriors i que, segons el defensor del paciente, no farà altra cosa que augmentar les llistes d'espera i posar en risc la salut dels ciutadans. La pregunta és a què es destinen els diners dels nostres impostos, Yolanda Canales.
Els diners es destinen a qüestions que no són prioritàries. Això ens ho diu la Carmen Flores, presidenta de l'associació El Defensor del Paciente, però també la diputada de Vox, María José García Fuster. El cert és que el Departament de Salut té limitacions econòmiques i això es trasllada als hospitals, però també als centres d'atenció primària. En el cas de la Vall d'Hebron, ja ho dèiem, estem parlant de que s'han de tancar gairebé 300 llits i reduir al mínim l'activitat quirúrgica. S'ha de tenir en compte que és l'hospital més gran de Catalunya. Però és que, a més, la Vall d'Hebron té un altre problema. Ha de reduir altres 33 milions d'euros. Però és que en el cas dels CAPs, la portaveu del govern, Patricia Plaja, va explicar també que en alguns casos s'ha demanat que no es renovi el personal sanitari temporal aquest estiu per evitar més despesa. I amb aquest panorama, des del Defensor del Paciente consideren que tot plegat és una irresponsabilitat que demostra la falta de vergonya dels governants perquè estan posant en risc la salut dels ciutadans. La seva presidenta, Carmen Flores, recorda que a l'estiu la gent es continua posant malalta, siguin residents o visitants, i mentrestant es van empitjorant les llistes d'espera. Per tot plegat ha avançat en declaracions a COPE que portaran aquesta situació a la Fiscalia.
Van a poner en peligro a los ciudadanos que necesitan asistencia y que la están pagando. Es decir, la sanidad pública es, yo creo, que una de las mejores cosas que tenemos, pero la van matando poco a poco con este tipo de actuaciones y seguimos pagando lo mismo. Por tanto, yo creo que la Fiscalía debería intervenir en este asunto porque no se pueden cerrar ni tantas camas ni, desde luego, no renovar a los médicos que hacen falta.
Flores creu que l'administració catalana destina els diners a qüestions que no són prioritàries i de la mateixa opinió és la diputada de Vox, María José García Fuster, qui recorda que mentre s'han de tancar llits hi ha un centenar de personal de l'ICS que tenen sous per sobre dels 100.000 euros.
Hay dinero para pagar a 116 altos cargos del Departamento de Salud con sueldos por encima de los 100.000 euros de media, más dietas, más incentivos, pero no hay dinero para atender a los catalanes las necesidades básicas de salud de los catalanes.
La Vall d'Hebron tancarà aquest estiu, en definitiva, una quarta part dels seus llits, un 50% més dels que es van tancar l'any passat.
I què diuen des del Departament de Salut? Doncs que els ciutadans no hem de patir i que la culpa de les retallades és que no hi ha pressupost.
Exacte, el conseller de Salut, Manel Balcells, admet que s'hauran de tancar més llits del compte. Passa cada any a l'estiu, però la diferència és que en aquesta ocasió no es van aprovar els pressupostos al Parlament. De fet, es van convocar eleccions per això. I, per tant, hi ha conseqüències. No es podran fer, per exemple, hores extra per cobrir suplències perquè no hi ha diners. El que hi ha, diu el conseller, s'ha de gestionar molt bé.
El no tenir pressupostos té un cost. És a dir, que ningú es pensi que això era gratuït. Doncs ara no aprovem els pressupostos i aquí no passa res. Sí que passa. No podem fer noves accions, no tenim una bossa de diners per fer escreixos, no tenim una bossa de diners per fer activitat complementària. Per tant, hem de fer mesures de gestió. Mesures de gestió, de dir, organitzem-nos bé les vacances, anem a cobrir en els llocs que hi ha necessitat i amb els altres és un tema de gestionar millor els recursos.
Cada estiu es redueix activitat als hospitals, però Salut reconeix que es tancarà una mica més d'activitat o s'allargarà aquest tancament. Està clar que no és un bon moment per posar-se malalt, però el conseller Balcells llença un missatge de tranquil·litat. Podem estar tranquils perquè només s'ajornaran algunes patologies i cirurgies programades. Totes les urgències diu que s'atendran.
Jo crec que la població no ha de patir, en el sentit que totes les visites espontànies, totes les urgències, totes les emergències es veuran totalment ben ateses, no? Allà on tanquem algun dispositiu és en patologia programada i en cirurgia programada que està en llista d'espera i que no afecta ni la cirurgia oncològica, ni la cirurgia cardiovascular, ni la cirurgia urgent, ni tota la patologia que és important.
Si tinguéssim un pressupost aprovat, això es traduiria, segons Balcells, en 1.400 milions d'euros que haguessin permès complir amb la despesa prevista.
Més informació a Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Vinga, fins demà.
I arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, amb la veu de José Luis Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bueno, ara coneixerem la situació de la sanitat a casa nostra. Ara parlin vostè de la situació de Sergi Roberto, què li passa?
No parlem d'una situació sanitària, parlem d'una situació contractual, perquè una cosa que estava pràcticament donada per feta, només pendent de firma, etcètera, etcètera, es complica, es congela, s'endarrereix en el temps, el canvi a la banqueta del Barça, algun factor més. Què passa amb Sergi Roberto? Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, companys. La situació del capità del Barça és curiosa. Primer, perquè ell fins fa tres setmanes, tenia clar que continuava amb la samarreta de blaugrana una temporada més, ho havien pactat, tot estava ja en un preacord. Xavi Hernández era el seu entrenador i el gran artífex d'aquesta continuïtat, com va passar la temporada anterior. Què succeeix amb el canvi d'entrenador, veient les prioritats de l'equip i aquesta situació del fair play, de la qual ja s'havia avisat el de Reus, s'havia avisat a Sergi Roberto que amb aquest fair play no es podria renovar, doncs el club deixa de considerar prioritari que continuï Sergi Roberto un any més. Creuen que, amb un Marc Casador, per exemple, el capità del filial, ja poden cobrir el mig camp i donar pas a generacions de futur. El cas és que li comuniquen ja a Sergi Roberto al Barça que ara mateix no poden renovar-lo. I Sergi Roberto el que ha dit és: jo espero, Sergi Roberto esperarà fins al 30 de juny, que és quan acaba el seu contracte, i si llavors no li han dit de renovar, no li han dit de continuar, ell serà lliure i marxarà a un altre equip i deixarà la seva etapa al Futbol Club Barcelona i també la capitania. Deixarà de ser el primer capità i ja donarà pas a Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong i un capità més que s'hauria d'incorporar en aquesta llista de quatre.
Marge d'espera, doncs, de 24 dies a la situació de Sergi Roberto al Futbol Club Barcelona. Creuem la Diagonal, que diria un clàssic. Parlem de l'Espanyol, perquè estan preparant aquest primer partit dels play-offs d'ascens a primera divisió davant l'Sporting de Gijón al Molinón. Hi ha missatges a les xarxes per part de futbolistes com Melamed o Martin Braithwaite, encoratjant a la parròquia. L'Espanyol s'ho juga tot a 4 partits, el primer a Gijón. I avui ha parlat en roda de premsa Lele Cabrera. Arriba l'hora de la veritat y veo al vestidor preparado ya un clic.
Este equipo tiene muchos jugadores que han jugado en la categoría, que han ascendido directo, que se han ascendido en playoff, y creo que esa experiencia, ese pozo, te da esa tranquilidad, ¿no? El saber que el playoff es otra oportunidad, no es el castigo. El castigo es no ascender o quedarse fuera del playoff.
El castig no és el playoff és una oportunitat per pujar. Qui ha renunciat a una oportunitat, Montse, és Ricky Rubio.
Què li ha passat al jugador
de bàsquet? Que no jugarà al preolímpic de bàsquet. Avui Escariolo ha donat la llista de 22 preseleccionats. Al preolímpic el jugaran 12 jugadors. Haurà de fer 10 descartes. Però Ricky ja no està en aquesta llista de 22. Ho explica el mateix seleccionador Sergio Escariolo.
Bueno, Ricky nos ha pedido un tiempo de reflexión, tiene que tomar decisiones definitivas sobre su vida, su carrera profesional, es justo respetarlo y con todo el cariño que le tenemos y con la comunicación fluida que siempre ha existido, hemos recibido esta comunicación. Obviamente no nos ha alegrado, pero respeto hacia él y hacia cualquiera.
Màxim respecte, doncs, d'Escariolo cap a Ricky Rubio i al millor, sigui el que decideixi el jugador del Masnou, si continuar o no continuar en un Barça que ara mateix té molt en l'aire la seva participació a la propera Supercopa CB. O demana organitzar-la o no hi podrà participar. Tanquem recordant un partit que es disputa en la jornada d'avui, Lliga de Futbol Sala, playoff de semifinal pel títol de Lliga, segon partit, Cartagena-Barça. Si el Barça no guanya, quedarà eliminat de la lluita pel títol de Lliga i, a més, quedarà fora de la propera edició de la Lliga de Campions Futsal. O sigui que tota una carta pels homes de Velasco.
Senyor Gil, més informació esports COPE. Gràcies, bona tarda.
Fins demà, Montse, adéu.
Que vagi bé. I fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra, però la linterna continua amb tota l'actualitat del dia amb Àngel Expósito i tot el seu equip. Ja sabeu que qualsevol cosa que vulgueu recuperar d'allò que hem fet en aquesta emissora a través de COPE Ponés, ho podeu trobar. Que acabeu de passar una bona tarda. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez.